Vinga, va, ara farem això de la ciència.
Deixa estar, deixa-ho córrer, que ens fotrem mal.
Cuidado.
Tot ens portarà. Ai.
Daniel Closa, doctor en biologia del CSIC, com estem?
Molt bé, fantàstic.
A punt per desfer mites?
A punt, sempre a punt.
Mira, un dels mites que estan relacionats, que estem a l'espai, un dels mites que molta gent es pensa que és veritat i no ho és el de l'estrella polar, que diuen, hem cregut sempre que és la més brillant del cel, i resulta que potser no.
No, de fet, l'estrella polar, brillar, el que es diu brillar molt, no brilla massa, n'hi ha prou en mirar-se-la, i veus que és una estrelleta... No, normaleta, brilla relativament poquet.
Per tant, vols dir que la seva peculiaritat no és que brilli, que té una altra peculiaritat, però la que brilla més, quina és, aleshores?
La que brilla més, actualment, és Sirius.
Sirius.
Sirius o Siri o...
Actualment Sirius. I pels propers 3 milions d'anys, no?
Pels propers 100.000 anys. Amb 100.000 ja començarà a canviar.
Val,
que ja s'allunyarà una mica i n'hi haurà una altra que tornarà a brillar més.
Doncs la secció que fem llavors ja ho canviarem, però mentrestant és Sirius.
D'aquí 100.000 anys en tornem a parlar.
I la polar, Sirius. Per tant, què és?
I la polar té la gràcia, clar, té la gràcia, com el seu que un indica, que és l'estrella que apunta al Pol Nord. Tu estàs per l'hemisferi nord i dius, ara m'he perdut, no sé on soc. Fàcil, busques la polar i dius, mira, el nord està allà. I a partir d'aquí ja pots, si en saps, ja et pots començar a orientar.
És a dir, que totes les constel·lacions giren al voltant seu, podríem dir, des del nostre
des del
punt de
nostre
vista.
Des del nostre punt de vista, aquelles fotos que es fan a vegades de les estrelles que es mouen totes rodant pel cel, doncs totes giren al voltant de l'estrella polar. Estrictament el que passa és que és la Terra la que gira, com una baldufa. No sé si els nostres oients, n'hi ha gaires que hagin jugat amb una baldufa, cada vegada menys, però si jugaves amb una baldufa, girava i el seu eix de rotació més o menys va girant lentament, es va desplaçant. Hi ha un moment en què està apuntant cap a un lloc i un altre moment que està apuntant cap a l'altre. Doncs actualment l'eix de rotació de la Terra està enfocat cap a l'estrella polar. Des de fa uns 1.000 anys i fins d'aquí 3.500 anys.
I la segona és l'estrella polar o tampoc és la segona més brillant?
No, tampoc. En quant a brillantor, l'estrella polar és molt modesta.
Zona mitja.
És una normaleta, zona mitja. És una estrella interessant, de totes maneres, no et pensis, perquè en realitat no és una, són tres estrelles juntes, que és un sistema triple d'estrelles voltant una al voltant de l'altra. Fins fa 10 anys sabíem que eren dues.
I nosaltres ho percebem com a una sola, una de sola, però no.
A simple ull es veu, a simple vista es veu com una sola. Si apuntes al telescopi Hubble i mires cap allà, doncs pots distingir les tres, que són polar A, polar B i polar C.
A quants anys llum està aquesta estrella, se sap?
No està massa, està com a 4 anys llum.
Oh. Això és aquí mateix.
No, em sembla que t'ho dic una vegada. Està una mica més lluny, però no massa lluny. No és cap cosa molt exagerada. Però la seva gràcia és això, que apunta cap al nord i que durant uns quants anys, durant uns quants segles, apuntarà cap al nord. És molt divertit i sempre s'explica la llegenda de que Shakespeare va fer dir-li a Juli César en una de les seves obres que jo em mantindré inamovible, tan ferm com l'estrella polar que no es mou gens. I doncs no, l'estrella polar sí que es mou i en l'època de Juli César no apuntava al nord, per tant, no li hauria fet ni punyeter cas en aquella polar.
Bé.
Això sí que estava a l'hemisferi nord. Si estàs a l'hemisferi sud, tenim més punut, perquè a l'hemisferi sud no hi ha cap estrella que apunti cap al sud. Hi ha un lloc que apuntes al sud, però allà no hi ha res d'especialment destacat. Es fa servir la Creu del Sud, que és una constel·lació de 5 estrelles, però que està...
Però aquesta sí que es mou, aquesta no està fixa.
No està fixa i està a prop del pol sud, però no massa. No està tan ben encarada com la polar a la Terra. I si estiguéssim a Mart, tampoc tindríem cap estrella, perquè la polar, l'eix de mar de rotació no apunta a la polar ni enlloc.
Ara que em treus el tema de l'hemisferi sud, hi ha un altre mite, que és el de si l'aigua...
Ai, aquest és un clàssic, molt clàssic.
L'aigua de l'aixeta va
gira
cap
a una direcció
o en l'altra, depenent de si estàs a l'hemisferi nord o a
l'hemisferi sud.
Aquest això segur que és mentida.
Això és... Aquest l'hauríem de matisar. A la pràctica és mentida. A la pràctica depèn de com sigui la pica, i això és el que marca. I a vegades sí que va en una direcció, però també pots trobar piques que van en direcció contrària. El que sí que és veritat, i això és el que ha donat peu a l'embolic, és que els huracans, per exemple, giren en un sentit a l'hemisferi nord i en sentit contrari a l'hemisferi sud. Els huracans, els anticiclons, les borrasques...
Les corrents marines.
Les corrents marines, els fluids en general, com que la Terra és un problema relacionat amb la rotació de la Terra i amb una cosa que els físics li diuen la força de Coriolis, que quan l'estàs estudiant dius, això és molt complicat, però que en realitat té a veure amb la rotació de la Terra. I serveix per coses molt grans. Allò, un huracan, 1.000 quilòmetres de diàmetre. Llavors, si tens una pica de 100 quilòmetres de diàmetre, doncs poder sí que girarà en un sentit o en l'altre. Però si no, per una pica normal de les de casa, qualsevol petita imperfecció, igual depèn d'on t'estigui apuntant l'aixeta, coses d'aquestes tenen molt més efecte que no el fet d'estar a l'hemisferi nord o a l'hemisferi sur.
El que es veu, si estàs a l'espai, i és un altre dels mites, és que la Gran Muralla Xinesa és la construcció, l'única construcció que semblaria que a simple vista es pot veure des de l'estació espacial. És l'única cosa feta per la mà de l'home que es pot apreciar a simple vista?
No només no és l'única, sinó que en realitat és molt difícil veure-la i la major part de les vegades no l'han vista. El que passa és que els xinesos els hi deu agradar fardada que la tenen molt llarga.
Marketing.
I llavors es diuen, va, tenim una cosa de 7.000 quilòmetres de llargada, més o menys, doncs en 7.000 quilòmetres...
Que molt serà que no es vegi.
Molt serà que no es vegi, però aquesta cosa de 7.000 quilòmetres de llarg només té 7 metres d'ample.
Clar.
I llavors, veure una cosa, distingir una cosa des de l'espai de 7 metres d'ample, és allò que la llargada és important, però l'amplada també. Com en tantes altres coses, l'amplada també és important, i la Muralla Xinesa... Les vegades que s'han pensat que l'havien vist, habitualment era un riu o alguna cosa així. També depèn de quina alçada estiguis, perquè des de l'espai.
Sí, però estàs a 400 quilòmetres, no?, a l'estació espacial.
L'estació espacial és uns 400 quilòmetres, que són les òrbites habituals de les naus i dels satèl·lits.
Que és on estem ara nosaltres.
Que és on devem estar, més o menys, en òrbita baixa.
395 en marca, ara aquí al panell.
Exacte, doncs estem a una alçada que podríem veure, per exemple, les grans piràmides d'Egipte.
Es podrien
veure. Aquestes es poden veure.
Ah, sí? A 400 quilòmetres
d'alçada? Sí, 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 des de 400 quilòmetres les pots veure i... I s'han fet fotos normals i costa una mica, però dius, això sí que es veu, perquè són més amples. Hi ha un abocador d'escombraries a Nova York que es veu la mar de bé. I de totes maneres, la cosa que es veu millor des de l'espai són els hivernacles que hi ha a Huelva.
Home!
A Huelva hi ha una extensió enorme d'hivernacles que es veuen blancs, una taca blanca des de l'espai, que inclús si entres a Google Maps, allò, la foto del Google Earth, que es pot veure fotos des de l'espai de la Terra, doncs mires a Espanya, a la zona de
Huelva.
Huelva.
Jaén també n'hi ha molts.
Sí, però a Huelva, en concret, hi ha tota una zona que estan tots junts aplegats i veus una taca blanca enorme que dius, mira, això és la construcció més clarament visible des de l'espai.
I llavors una altra que hem vist a les pel·lícules de Hollywood, concretament a una pel·lícula que es deia 21 gramos i que venia a dir que l'ànima pesava 21 grams. O almenys això és el que et quedaves si no havies vist la pel·li, que l'ànima pesava 21 grams.
Perquè deien que en el moment de morir tots perdem exactament 21 grams.
21 grams d'ànima.
21 grams que si es perden en el moment de morir, era allà, la imatge és molt bona, és com l'ànima que abandona el cos i per tant peses una mica menys, 21 grams.
Jo sospito que això deu ser aire o deu ser fluids.
O probablement no és res i simplement el senyor que va intentar mesurar-ho va fer un nyap d'experiment. Això va ser un experiment que es va fer, realment hi havia un senyor que deia si l'ànima existeix, és una substància i una cosa corpòria que fa un temps es discutia, diu doncs intento pesar-la. Això és el que fa un científic, faig un experiment i intento pesar-la. Passa és que, clar, pesar algú que s'està morint no és tan fàcil a la pràctica. Va ser el 1920 o el 1920 i alguna cosa que un senyor en un hospital de Londres va intentar fer-ho. Va construir un llit molt gran, posava una balança molt gran, posava el llit amb els senyors que s'estaven morint en un hospital d'aquests de tuberculosi, es morien o d'un coma diabètic, i ho va provar amb 6 pacients. Només un va poder prendre mesures que li servissin. Primer perquè els pacients ja, com que s'estaven morint, aquella bona gent, ja anaven perdent pes des de feia hores. El cos va consumint-se i vas
perdent pes. Tu t'estàs morint i hi ha un friqui que està intentant mesurar a veure si la teva ànima pesa alguna cosa.
Que també, un no el va poder mesurar perquè va entrar a la família i diu que va entrar a la família amb maneres violentes i se'l van emportar. Que no vull ni imaginar-me com deuria anar aquella cosa. Però és que un no li funcionava perquè primer pujava el pes i després baixava. Imagino que els homes també s'anaven movent i la cosa no és tan precisa. A més, entre el llit i el malalt, que parlem de 80 quilos, mesurar els grams, jo em poso en una balança i allò em mesura de quilo en quilo. No em marca els grams. Tècnicament és
difícil. Decimals no n'hi havia.
Decimals no n'hi havia. Llavors, l'única mesura que li va semblar que deia d'aquesta la puc apuntar era un que va perdre 3/4 d'unça. Perquè menys tampoc podia, no podia filar més plim. I com que 3/4 d'unça, una unça són 28 grams, doncs 3/4 eren 21 grams, aproximadament. I va publicar això. I m'ha sortit que aquest senyor, quan es va morir, o quan jo vaig decidir que s'havia mort, que també és complicat decidir en el moment exacte en què algú es mor...
Complicat no és complicat. El que és complicat és que sigui creïble, que tingui algun tipus de versemblança. Complicat està bé, pots dir, mira ara.
Però en aquell cas, en el 1920... L'home va decidir que ara s'ha mort i aquesta baixada de 3/4 d'unça, que són 21 grams, és la dada que jo dono. Va caure en gràcia això perquè feia molta gràcia a un senyor que ha pesat l'ànima. I ja no es va posar en dubte. Mai s'ha repetit aquest experiment, ningú ha tornat a mesurar. Si ho han intentat no els ha sortit i avui en dia dubto que cap comitè ètic de cap hospital et deixi fer aquestes coses, espero que no. De manera que l'experiment quedaria com... Científicament diria, és una curiositat que explica un experiment mal fet i que no es veix per res, però va caure en gràcia i ho van començar a repetir.
El van comprar.
I ho van comprar, i ara ja diuen que no només un tio amb un experiment mal fet, no, és que tots perdem exactament 21 grams, així en veu profunda, que sona més interessant.
Hi ha ànimes que pesen més que les altres, i que valen més que les altres, n'hi ha que no tenen ànima directament. Però bé, aquesta és una secció amb ànima que seguirà la setmana que ve amb més falsos mites sobre la ciència i on quedem retratats.
Ens anem retratant, que sempre és divertit, i mira, sempre anem aprenent coses noves.
Doncs fins la setmana que ve.
Doncs ens veiem la setmana que ve. Que vagi bé la navegació estel·lar.